Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. If I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia fins les dues, amb molts convidats i també seccions fixes que tenim des de fa unes setmanes així a la 92.2. Salutacions de Sheila Gil. Doncs avui comencem pel final, com estem fent els darrers dilluns. Tenim tertúlia política a partir de la una. Rebrem a convidats de les diferents formacions polítiques amb representació al consistori de Vila-real per a parlar de diferents temes d'actualitat, com per exemple aquesta recent constitució, recent inici de la nova legislatura a les Cortes Generales, i també, doncs, per exemple, aquesta festa d'ahir, no? El dia de la Constitució. I sí que aquests són alguns dels temes que tractarem en aquesta taula de debat polític. Però a primera part del programa en tindrem ocasió de parlar amb altra gent. Per exemple, des de Borriol arriba Maria Consuelo Vilarrocha. Ella és edil del Partit Popular en aquest municipi, a Borriol. I com la setmana passada vam tenir a Héctor Ramos, a l'alcalde d'aquest municipi, que va encoratjar, no?, també a parlar amb els representants de la resta de forces respecte a la situació del municipi. Doncs avui ens acompanya aquesta representant popular al municipi, i demà, si no passa res, també ens visitaran des del Partit Socialista de Borriol. I també avui parlarem d'agricultura des de l'Associació Local d'Agricultors de Nules, i també com a representant d'altres entitats agràries ens visitarà Pepe Montagut per a parlar de la prohibició pesticida que es farà efectiva, aquesta prohibició, a partir de 2020, una prohibició de la Unió Europea. També aquesta cimera del canvi climàtic, saber també què es pot extraure o què efecte pot tenir d'allò de què s'està parlant a l'agricultura. Doncs estarem amb ells així una estoneta, i repassats els continguts avui, clar, amb la tertúlia són aquests. Anem a mirar la previsió meteorològica. Avui, així a la localitat, algun núvol que pot aparèixer, especialment a partir de les 6 de la vesprada, però lluís com a hores ara el sol. Durant tota la jornada els termòmetres estaran en els 9 de mínima, 17 de màxima. Demà poden baixar una miqueta aquestes temperatures, estarem en 7 de mínima i 16 de màxima. També algun núvol, no així, probabilitat de pluja, i en aquest cas nosaltres, al estar a la zona litoral sud del Mediterrani, meteorològicament parlant, per a l'Agència Estatal de Meteorologia, no ens afecta cap avís, com si en altres punts de la província respecte especialment el vent. Doncs bé, anem a mirar ara de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
I una de les tendències que topetem, una de les primeres, és un nom propi, Kirk Douglas. en tendències, perquè arriba als 103 anys, diuen una llegenda viva, tota una història relacionada doncs, al cinema. Així que avui també, tot i que n'hi ha gent que pensava que podia ser tendència o notícia per altra situació, no és aquesta, perquè assolís els 103 anys i també doncs, alguns usuaris de Twitter que recorden algunes de les seues seqüències favorites en les quals apareix aquest actor. Doncs bé, aquest és un dels temes del dia, però també es parla de Rebelde Way, per exemple. Aquesta sèrie adolescent que arriba a Netflix, ho fa després de 7 anys del seu boom, del seu moment d'emissió. Així que, doncs, segurament per a molta gent mitjanament jove és un retrobar-se amb una de les sèries que va deixar doncs, també una empremta ben gran. Així que aquesta és una també de les tendències d'avui, que Rebelde arriba a Netflix. Doncs bé, aquesta és la situació, tot i que n'hi ha gent que diu que havien demanat Rebelde i no Rebelde Way, que estan una miqueta mosquejats per l'aposta que s'ha donat. Pues bé, aquesta és una de les notícies. Altra, Stop Corrupció, és altra també d'aquestes tendències, es llança en el Dia Internacional contra la Corrupció, per exemple, amb força, les publicacions que estan fent des de Ciutadans al respecte. Ells diuen que la regeneració és un dels pilars fonamentals del projecte de futur que Ciutadans ofereix als espanyols, així que en aquesta jornada, doncs tot allò que està tuitejant Ciutadans està tenint molta força en les diferents comunitats espanyoles, així que aquesta també és una de les tendències avui, però es parla de més temes, en aquest cas l'Agència Mundial Antidopatge, que exclou a Rússia dels Jocs Olímpics i dels Mundials per dopatge d'estat, així que és tendència la AMA. Aquestes inicials, Agència Mundial Antidopaje, debuta això, no? Una informació que es coneixia fa una hora aproximadament i que està sent una notícia, diuen que és d'impacte, la major sanció de la història de l'esport. Així ho titulen també alguns mitjans com El Mundo.es. Però en tenim més temes en els quals fer-nos una parada, com per exemple també en clau esportiva. Levante Zaragoza, i no és per tal, no? Per el partit en si, sinó pels 36 futbolistes de Levante Zaragoza que han estat absolts. El jutge rebutja que el partit estiguera amanyat i en aquest cas diuen Agapito i Porquera han estat condemnats per un delicte de falsedat documental mercantil. Doncs aquesta és una de les notícies, també ho han compartit molts mitjans. El País, per exemple, deia que han estat absolts els jugadors de Levante de Levante Zaragoza en aquest primer juí per amanyar un partit de primera. Doncs bé, també en clau esportiva es parla, en aquest cas relacionat en justícia, en aquest cas que ha arribat als tribunals. I també avui es parla, i ho fa per exemple el president en funcions, Pedro Sánchez, que es complissin 94 anys de la mort de Pablo Iglesias. Posse avui el llegat inspira milers de socialistes que treballen cada dia arreu d'Espanya defensant la igualtat, la llibertat i la justícia social des del Partit Socialista, el partit que va fundar. Així que ells reten honors a la seva memòria i molta la gent, no, doncs, que està compartint alguna de les imatges que evoca aquesta figura. Doncs bé, repassats els principals assumptes, en veiem avui prou varietat, anem a fer una xicoteta pausa, de seguida convidats a la 92.2.
Super Days. Del 5 al 9 de diciembre vuelven a la red Renault de Valencia y Castellón los precios imbatibles. Precios de feria en nuestros concesionarios. Toda la gama Renault y Dacia con condiciones excepcionales. Aprovechalos. Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45. 70-94.
Bueno, avui dilluns continuem en el tema de l'Ajuntament de Borriol, que la setmana passada va estar així l'alcalde, el seu alcalde, Héctor Ramos, i ens va parlar d'una situació un poc problemàtica, un molt problemàtica, que està vivint la seva població, a la qual jo li contestava que jo aniria, buscaria tots els que conformaven el consistori dins d'eixe ajuntament i li preguntaria el per què ixe bloqueig en este moment de Borriol, que és un bloqueig econòmic. I tenim a la primera convidada, que és Maria Consuelo Vilarrocha Pallarès. Bon dia, Maria Consuelo.
Bon dia.
Bueno, ella és portaveu del Partit Popular, té 3 regidors en Borriol i és una de les implicades en este tema. I, claro, en este tema jo li traslade la pregunta ràpida i concisa. Borriol necessita un pla de sanejament?
Jo, en primer lloc, antes de començar a dir la nostra opinió, volia donar les gràcies a Ràdio Villarreal i a tu, Susana, en particular, per haver-nos escridat i per haver-nos donat veu en esta situació, perquè moltes vegades l'oposició no tenim tantes oportunitats per a explicar les nostres raons o els nostres, en estos moments, la nostra presa de decisió quan li vam dir al senyor alcalde Héctor Ramos que no aprovàvem el seu plan de sanejament. Això va vindre, ens vam donar compte, va vindre en el tancament del pressupost del 2018, quan vam veure l'informe de l'interventor, en el que l'informe de l'interventor ens deia que hi havia un remanent negatiu de 387.000 euros, vora els 400.000, i 900.000 euros de factures sense pagar del 2018.
400.000 euros
en negatiu? En un remanent negatiu.
I vora 900.000 euros en factures
sense pagar
a proveïdors?
A proveïdors, del 2018.
Del 2018.
Val?
Un problema gros.
Un problema bastant gros.
Per una població de vora 5.400 habitants.
Clar, això ve perquè durant tota la legislatura anterior no s'ha portat a pleno, cosa que és d'imperatiu legal, un pla anual de finançació, una fiscalització prèvia, no s'ha portat en aquesta documentació i, per tant, no se podia veure a temps real quina era la situació que està
econòmica.
L'Ajuntament de Borriol. I el pla de sanejament que ens va portar l'alcalde Héctor Ramos i el seu equip de govern de Compromís, jo vull deixar clar que l'anterior legislatura eren els mateixos, governaven
la mateixa formació
que està governant ara, Compromís, i ens van portar un pla d'ajust en el que quantificaven al cèntim que era el que anaven a pujar, que eren els impostos de l'IBI i la taxa de la basura, quantificaven al cèntim una plaça que havien de traure d'un tesorer que està pressupostat, se tenia que pressupostar en un 55.000, entre 55.000 i 58.000 euros.
La plaça del tesorer.
La plaça del tesorer. I no n'hi havia una quantificació de l'ahorro que volien portar a terme en aquest pla d'ajust. el señor director, quan va vindre la setmana passada, va dir en estos micròfonos que se pujaria entre uns 50 i uns 30 euros
sí,
per família.
Per família.
Això no és cert. Uh-huh. I jo vos ho puc... També va dir que se pujaria entre un 0,69 i un 0,72. Uh-huh. I el plan d'ajust que ell mos va... que ells mos va plantejar no portar aquestes xifres, portar d'un 0,69 a un 0,78, no un 0,72.
Arribava fins al 0,78.
Arribava fins al 0,78 i no al 0,72 que va dir. I, bueno, per a que la gent s'entengui un poquet, el servici de recaudació de la Diputació Provincial mos diu que en Borriol, la estadística mos diu que tenim 5.322 habitants, i el Servici Provincial de Recaudació de la Diputació ens diu que tenim 5.780 viviendes que paguen contribució o que paguen IBI. Uh-huh. Per tant, no és per família, per casa. Perquè ens sobrarien, encara ens sobren dels habitants, encara ens sobren quasi 500 viviendes per ahí. En un valor catastral de 228 milions d'euros. Uh-huh. Val? Per tant, si mos encara mos saben 458 viviendes, és impossible que una família sols pague 30 euros. Uh-huh. Les dates les va dir errònies. Sí que se pugen 30 euros, sí que se volien pujar 30 euros en la tassa de la basura. Uh-huh. Sí que puja en viviendes de 71 a 98, en restauració de 122 a 152, que sí que són 30 euros, però en el IBI no són ni 30 ni 50 euros el que havia de pagar cada borriolenc.
En el IBI, quant seria?
Pues en el IBI, aproximadament? Pues aproximadament, nosaltres calculem que una família en una vivienda, en una sola vivienda i en un sol... tassa de basura, pues rondaria cap als 100 euros el que tindria que pagar.
O sigui, que l'increment per família serien uns 100 euros més anuals.
Clar, perquè és que si tu mires que tenim 5.780 viviendes i sols 5.000, no arribem a 5.400 habitants, aquests 30 euros es hauria de pagar des del xiquet que va néixer la setmana passada en Borriol fins a l'home o la dona més major que n'hi hagi en Borriol, i encara així ens faltarien 500 persones que pagaren 30 euros. Per tant, Borriol, és veritat que vaig dir l'altre dia com a que som unes de les poblacions més riques en la província, però clar, és que tenim molta vivienda, tenim 17 urbanitzacions en la que les cases d'aquestes urbanitzacions estan catastrades com a un valor més superior i per tant paguen més. Un 30 és irreal, és dir a la gent el que ells volen que la gent cregui, però no, realment no s'aixina.
Vist d'això que vostè m'ha dit, quan ell li planteja fer-lo de la pujada, el que no, a vostè no li quadra és la quantitat, que la quantitat és superior a lo que ell està dient.
No mos quadre això, però no és només això el que mos tira arrere per a no aprovar-li un pla d'ajust a aquest ajuntament. Nosaltres des de l'oposició, les vegades que mos hem reunit, aunque ell digui que no mos hem reunit, i mos hem reunit diverses vegades, lo primer que li vam demanar era que mos quantificara què és el que anàvem a ahorrar en gastos. Així com mos quantificar els ingressos, que mos quantificaré, com mos quantificar els gastos. I ells mos va dir que no se podien quantificar els gastos perquè no existís un projecte de pressupost.
Clar, és quan vostè li argumenta la falta de projecte de pressupost, suposa un pla de viabilitat per a la població, com se fan en les empreses, no? Suposa.
Clar, és que ells estan obligats a presentar un pressupost del 2018 i més havent acabat del 2019, més... havent acabat en un remanent negatiu de vora 400.000 euros. Però ells han de presentar un pressupost per al 2020. I l'alcalde de Borriol ja ens va dir en l'últim plenari que no esperarem un pressupost. Per tant, anem a prorrogar el dia 1 del mes de gener, anem a prorrogar el pressupost del 2017, que diuen que no els arriba, que no tenen i que no és real. Un pressupost que ells van portar a la taula del plenari lligat a una moció de confiança.
En el 2017 estan governant el mateix equip de govern, que és Compromís, però eren el mateix, la mateixa formació política, però no eren els mateixos regidors?
No.
O sigui, els regidors han canviat tots.
Els regidors de Compromís han canviat els sis. Sí, val. No n'hi ha ningú de l'anterior legislatura.
Però vostè, quan ell proposa aquestes pujades per sanejar el poble, què és el que la frena? Què és el que diu, mire, no, jo no vaig a presentar, no vaig a recolzar-lo, a part de lo que mos ha dit, perquè en realitat el que sí que necessita el poble és un sanejament dels comptes. Jo entenc que diguen, és que no són les xifres reals, anem a parlar de xifres reals, però entonces vostè a lo millor li haurà dit a l'alcalde, mire, no, jo vostè si a mi no me planteja unes xifres reals del que nosaltres hem de dir als ciutadans, nosaltres no ho aprovem. Però vostè està d'acord en que se té que sanejar el poble?
Nosaltres, el Partit Popular està d'acord en que tenim que començar a treballar. I el Partit Popular el que li va dir a l'alcalde de Borriol era que cada borriolenc tots els anys, religiosament, estava pagant la seva, o sigui, aportava a l'Ajuntament els seus impostos, les seues tasses, i religiosament estava pagant, que era l'obligació del ciutadà. Ara l'obligació de l'Ajuntament i l'obligació dels regidors és intentar quadrar aquests comptes i no fer-lo de la manera més fàcil. La manera més fàcil és dir, me falten diners, pues que el contribuent pague més.
Però claro, és en estos, si se presenten estos comptes, el consistori no havia fet públic hasta este moment que hi havia 900.000 euros en factures que no estan pagades als proveïdors que viuen del seu treball, cuidao que això és un problema gros, i 400.000 euros en negatiu. Héctor Ramos, l'alcalde actual de Borriol, això se ho troba o era conscient de tot això, segons vostè?
Jo pense que ell d'alguna manera era conscient. Tenim en compte que Héctor Ramos treballava de funcionari en l'Ajuntament i que Héctor Ramos era el secretari de l'alcalde. Per tant,
devia ser conscient,
jo
segons vostè.
Jo crec que devia ser conscient de la situació en la que està, en la que està l'Ajuntament de Borriol. I l'alcalde i el senyor Héctor, en el primer pleno que fem el dia 28 de juny, després d'haver pres possessió i formar la nova corporació, el primer punt que ens va portar a l'ordre del dia va ser una pujada del seu sueldo d'un 47%. Si és que ell ja està com a alcalde de Borriol, ja havia vist, si és que no ho sabia anteriorment, havia vist els comptes. És una responsabilitat voler pujar d'un 47% el sueldo, cosa que el Partit Popular des de l'oposició pues, se va negar. Ell va vindre, primer, la primera proposta va ser de pujar-se de 26.600 euros anuals que cobra l'anterior alcalde a 43.000.
També de Compromís?
Sí, a 43.000 euros anuals. I en la segona proposta ja se mos va portar, se va rebaixar de 43 a 39.000 euros, cosa que el Partit Popular pues no va admitir perquè ja tenia les dades del tancament del 2018.
Quan ell proposa, és que ho desconec, per això ho pregunto, quan ell proposa la seva pujada de sueldo, també proposa pujar de sueldo per tots els regidors del consistori?
És que regidors del consistori no n'hi ha ningú que tingui sueldo. Nosaltres anem per, tenim assignacions per assistir en plenos i per assistir a les comissions informatives. I ells, l'equip de govern té assignacions per junta de govern i junta de portaveus, que nosaltres també, jo per exemple, també estic en ell. No tenim sueldo, el sueldo sol és de l'alcalde. I l'alcalde, la primera decisió que pren en aquest ajuntament és la pujada d'un 46%. I després, altra cosa que també volia dir que quedaré clara, era que si és que Hacienda va vindre a intervindre-nos, així com ells van dir per premsa, van anar al carrer a dir-los a la gent, a fer-los temor de que seríem intervenguts i que se mos llevarien molts dels servicis que tenien, si això fos una realitat, una entitat bancària no s'hauria donat un crèdit de mig milió d'euros que han demanat i que s'ha aprovat.
Actualment? Este crèdit s'ha demanat relativament fa poc, antes
sí,
de les eleccions. Vale, després de les eleccions.
Sí, clar. Entonces, en 5 mesos o 6 mesos que porten en el govern, la primera medida va ser anem a pujar-me el sueldo, vaig a pujar-me el sueldo un 47%. La segona medida va ser demanar un crèdit de 1 milió d'euros, que ens ha aprovat. I la tercera medida va ser anem a pujar els impostos als
consumidors. I dixes tres, quantes n'ha aconseguit? El préstec, que me l'acaba de dir.
El préstec.
La puja de sou?
No.
No. I el pla de sanejament, tampoc.
De moment no.
I jo ara li pregunto a vostè, i el Partit Popular de Borriol, què faria si se trobara en aquesta situació?
Pues lo primer que faríem seria analitzar cada una de les partides. Quan vam anar, nosaltres ens vam reunir en l'alcalde. L'alcalde va fer una convocatòria a tots els partits que estem en l'oposició, tant al Partit Popular com a Veïns de Borriol, com a PSOE, com a Ciudadanos, per a una reunió per a intentar arribar a un acord. I en aquesta primera reunió, d'on es va acudir el Partit Popular? I el Partit Popular, el primer que va dir va ser que volia, igual que tenia els ingressos quantificats, que tinguem les despeses. El Partit Popular va dir que no podíem demanar-li a la gent una puja dels impostos i crear una plaça de tesorer de 55.000 euros.
És a dir, que d'alguna manera el que sí que volien era que haveren recolzat la puja dels impostos sempre que en aquests diners el que se fera primer fora pagar els deutes, no? I després veure el que els quedava.
És que primer tenim que mirar a veure d'on podem ahorrar, que és el que té que fer un polític.
En els actuals ingressos que tenen.
Clar, clar. És que primer tindrem que mirar partida per partida què és a on podem ahorrar.
D'alguna manera, on està ixe forat que s'ha anat fent? Perquè, mire, jo recordo que l'alcalde me dia que fa 10 anys que no s'han pujat els impostos, això és cert?
Sí.
Entonces, claro, evidentment, les coses saben que van encarint-se i demés, i a lo millor sí que tindria que haver una revisió dels gastos que hi ha en aquest moment a l'Ajuntament de Borriol, no?
No s'han pujat els impostos. A veure, va haver una llei que va traure, un decret que van traure des de l'Estat, en el que s'apujava a tot el món un 10%. Van passar de 0,60... 62, van passar al 0,69, però va ser per decretazo, per decretazo de l'Estat. I que això era per a 2 anys. Val? Després, cada ajuntament tornaria a l'impost, al
que tenia
impositiu
fijat,
que tenia fijat ja des de... I el compromís en aquell moment que governava en la legislatura passada, quan va vindre el cas de que havien passat els 2 anys, que per decret mos exigia el govern d'eixa puja, no la van baixar, la van mantindre. O sigui, van mantindre de 0,62 van passar a 0.
En Borriol se va seguir mantenint la quantitat.
Per tant, sí que és veritat que no s'ha portat en una taula de pleno, no s'ha portat una puja d'impostos, però sí que hem sigut mantenint el que se mos va dir en aquell dia, o sigui, que des de l'Estat.
Lleugerament, però sí
lleugerament se va incrementar. També volia dir que sí que és veritat que el Partit Popular va fer uns préstecs, però aquests préstecs se pot veure les infraestructures i els servicis que s'han donat
Popular
des del Partit
estem
Popular.
Parlant, perdó, el Partit Popular estem parlant quan governava Adelino Santamaría, que posteriorment va governar Ivan Pauner a la Font. No?
Sí.
És dir, que el Partit Popular sí que va fer uns préstecs i en aquests préstecs va acreditar en què s'ho va gastar, no?
Clar, perquè si la gent tot ho sap, o sigui, no és que tinguem que volem recordar-ho, però estan les infraestructures ahí. Sí, tenim una ampliació d'un col·legi, tenim un trinquet municipal, tenim un centre de salut, tenim un polideportiu, tenim els accessos nord i sud de la població. Tenim un col·lector que enganxa totes les urbanitzacions de la cartera d'Alcora. N'hi ha moltes infraestructures que s'han fet en aquests préstamos que s'han demanat.
Que se van
el
demanar.
Préstamo que ha demanat el compromís de 1 milió d'euros, en quina infraestructura pot dir que en la legislatura anterior ha fet? Ninguna, zero. Per tant, clar que estem pagant uns interessos d'eixos i una amortització d'eixos préstecs, però això és igual que ell va fer el símil de l'edifici. Jo tinc un company que sempre diu que el pressupost del dia 1 és una bassa d'aigua que està plena i que cada un després regue les finques que considera oportunes.
Quan a vostè li donen les xifres dels 400.000 euros negatiu i 900.000 euros que té en factures, i se préstec de 1 milió d'euros, i estava incluït en aquestes xifres?
Clar, és que en el pressupost, o sigui, en els pressupostos ja ve incluïda la partida uh-huh. de gastos uh-huh. de tornar amortització i interessos.
O sigui, quan li presentes això, este mig milió d'euros ja està dins d'aquestes xifres.
Claro. Vale. És que tu quan fas un pressupost, uh-huh. tu allí ja contemples lo que tens que tornar any en any uh-huh. i ja està contemplat en una xifra. Per uh-huh. tant, el desfase no ha vingut perquè tinguem uns préstamos que se tinguen que tornar, uh-huh. perquè això ja està incluït des del pressupost. Si tu t'hagués gastat a regatable el que te diu el pressupost uh-huh. en gastos, aquests uh-huh. diners ja estan. I tu quan... t'has gastat més de lo que tenies pressupostat.
Això volia que m'ho aclarira perquè imagines que jo ara li pregunte a l'alcalde de Borriol que, bueno, que vostè m'ha dit que hi ha aquestes xifres i que les ensenya, és? I ell me diu, no, és que jo arrastrava un deute que me venia del Partit Popular heretat.
L'únic que venia a arrastrar del Partit Popular uh-huh. era els préstamos que s'havien de tornar que tots els anys estan contemplats dins del pressupost. Perquè, mire, és que ells van tancar l'any 2006 uh-huh. se va tancar en un remanent positiu de 180.000 euros.
En el 2016.
En el 2016.
I el remanent era positiu?
De 180.000 euros. I van tancar el 2017 en un remanent positiu, remanent positiu de 18.000 euros. I el 2018 el tanquen en un remanent negatiu de 386.000 euros i 900.000 euros en els caixons de factures sense pagar. Per tant, d'on ve el desfase?
Entonces,
jo m'agradaria que ell també mos diguera ese desfase.
Entonces,
com ha sigut?
Lo que demana el Partit Popular és, vosaltres recolzarem que Borriol, evidentment, no tinga que intervindre Hacienda, ni muchísimo menos, sempre que vostè mos doni comptes clars. Això és el que vostè vol dir?
A veure, el Partit Popular no vol bloquejar. El Partit Popular sempre estarà al costat d'ell, estarà als costats d'ell, sempre que mos centrem en l'estalvi abans de pujar un euro als borriolencs.
Això farà que s'arribi un consens per poder governar Borriol?
És que consens consens del Partit Popular net,
Mire,
està clar que no podem anar a agarrar-nos de la mà durant 4 anys de la legislatura, uh-huh. però temes concrets, per supost que pot haver consens, i l'ha hagut ja. Uh-huh. O sigui, l'ha hagut durant aquests mesos, uh-huh. ha tingut el recolzament del Partit Popular uh-huh. en temes que han tret tant d'urbanisme com d'hacienda uh-huh. i en modificacions de crèdit, per supost que sí. És que nosaltres no venim així a bloquejar. El que nosaltres volem és que antes de pujar-li un euro uh-huh. al borriolent, uh-huh. que els que estem, que mos fiquem a treballar, perquè és que el polític ve a servir i no a ser servit. Lo fàcil és, a mi me falten diners, que em pague el borriolent i jo torne a tindre la caixa plena.
María Consuelo, regidora del Partit Popular, un gust d'haver-la sentit. Gràcies per donar-los la seva versió i hasta la pròxima.
Moltíssimes gràcies.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha.
Doce 36, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'agricultura. Anem a canviar a castellà. Ho expliquem perquè l'objectiu és donar difusió d'aquesta entrevista, d'aquestes paraules, a entitats, a polítics, i per això canviem perquè no hi hagi cap tipus d'impediment. Pepe Montagut, presidente de l'Associació d'Agricultores de Nules. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Buenos días. Diferentes los temas encima de la mesa, unos más globales, otros más cercanos, pero creo que empezamos también por actualidad de estos últimos días, hablando de esta cumbre del clima, en la que se están hablando de diferentes asuntos y que también, como no puede ser de otra forma, en cierta medida afectan al mundo de la agricultura, al sector primario.
Sí, la Asociación de Agricultores de Nules queremos hacer una serie de consideraciones respecto a la cumbre de emergencia climática que se está celebrando en Madrid, o que se ha celebrado en Madrid, y ligarlo precisamente con el tema de la contaminación de la agricultura. Uh-huh. Entonces, nuestras consideraciones son los siguientes. Hay hipocresía y corrupción en la Unión Europea. La cumbre climática de Madrid, que tiene como objetivo salvar el planeta reforzando los acuerdos de París, en apariencia viene rodeada de un halo de buenas intenciones, pero en realidad esconde la cara más hipócrita de los estados que han hecho acto de presencia. Hacer frente a las emergencias climáticas que amenaza la Tierra es un buen eslogan para publicitar la cumbre, de lo que hay detrás de la cumbre? La reunión de los jefes de Estado rodeados de todas las medidas de seguridad, hospedados en buenos hoteles de lujo, coches de gama alta, con una limpieza impoluta y servidores a su disposición, copiosas comidas y regadas con buenos vinos, van a intercambiar una serie de discursos anunciando los males para el planeta que pueden llegar de la mano del cambio climático. Educación, buenos modales, sonrisas para esconder toda la hipocresía y corrupción que encierran las cuatro paredes del hemiciclo donde se hacen las reuniones. La pregunta es necesario hacerla. ¿Por qué no hicieron esta cumbre por la emergencia climática en hoteles a orillas de, por ejemplo, el Río de la Plata en Argentina, o el río Salween en el Tíbet, o en China, o en Birmania, o aún más cerca, en el Danubio, antaño azul y ahora marrón y podrido? ¿Y por qué no en hoteles de poca monta, sin tantos servidores, sin coches de lujo, en contacto con la población que está sufriendo la contaminación de estos ríos? Contaminación producida por residuos industriales, vertidos de fábricas, industrias, desechos orgánicos, aguas fecales, residuos químicos, como por ejemplo cadmio, cobre, plomo, mercurio, etc. Y todo tipo de basura que es imposible reciclar y que llega después a los mares y océanos. ¿Y por qué no celebrar la cumbre en Yakarta o en las riberas del río Citarum en Indonesia? Sitios donde más de 2.000 instalaciones industriales, entre ellas 200 fábricas textiles, que con sueldos míseros cobran alrededor de 1,50 euros la hora, fabrican ropa de toda clase por encargo de las grandes firmas que después se venden en Occidente a precios baratos, aunque muy rentables para las empresas. Y los mismos ciudadanos que se escandalizan por el cambio climático compran sin ningún pudor. Estamos en la globalización. Esto dicen que es la globalización. Desechar lo viejo por lo nuevo, una costumbre tan arraigada en nuestra sociedad, es la culpable de un sinfín de contaminación. Los cerebros empresariales sacan continuamente nuevas modas que dejan obsoleto lo pasado, aunque esté en buenas condiciones de uso. Pero la contaminación y el cambio climático lo quieren ver lejos de sus fronteras. Los acuerdos con terceros países son la punta de lanza para conseguir tener lejos la contaminación. A las industrias y fábricas con residuos muy contaminantes se les ponen mil trabas por temor a los vertidos tóxicos, porque no desean tenerlas en el territorio propio y así minimizar los daños medioambientales. La Unión Europea prohíbe el cultivo de la soja transgénica en los territorios europeos, pero importa millones de toneladas de soja transgénica de Estados Unidos y los países del cono sur de América. Y esta es una de las principales causas de los incendios de la Amazonia, del Cerrado y el Chaco. Enormes masas forestales que renuevan el CO2 convertidos en ceniza para cubrir la gran demanda de la Unión Europea. Acuerdos con terceros países con mano de obra semiesclava de la que se benefician grandes corporaciones, terratenientes y macroempresas, con tratamientos fitosanitarios que la Unión Europea tiene prohibidos, evidenciando las continuas interceptaciones habidas. Los daños medioambientales a causa de la importación de productos de terceros países que nos sobran en la Unión Europea, realizados por enormes buques de carga que consumen bunker fuel como combustible, un residuo de petróleo ultra contaminante. Este daño ecológico es grave y real, pero estos jefes de Estado callan. ¿Por qué será? La sociedad de consumo, acostumbrada a la cultura de los productos desechables de usar y tirar, no solo abusan de ciertas materias primas, sino que al no reciclarlos o deshacerse de ellos inadecuadamente, contaminan los suelos y las aguas, llevándonos paso a paso a la destrucción de la naturaleza. Los productos desechables son un gran foco de contaminación. Electrodomésticos baratos de pronta renovación que esquilman los materiales de la tierra y que después sirven para contaminarla. El reciclaje de estos productos solo representa un 15%. Muebles de fácil adquisición, una de las principales causas de la deforestación de los bosques. Grandes empresas siguen produciendo este tipo de muebles que son los causantes de la pérdida de bosques. La sociedad, tan sensible ella a la conservación de la naturaleza, es una de las principales culpables de la degradación y deforestación de nuestros bosques y selvas, a causa de la demanda por la renovación de enseres, muebles, ropas, electrodomésticos, etc., porque es la moda, y no saben de qué forma se fabrican todos estos productos. La gran demanda de productos está imponiendo la agricultura intensiva, con mayor utilización de productos químicos y, por lo tanto, mayor contaminación de los suelos por fertilizantes, mientras la agricultura extensiva utiliza la gran mayoría de agricultores de la Unión Europea, hace uso de los recursos naturales de acuerdo con sus necesidades y, en consecuencia, las repercusiones en la degradación del medio ambiente es mucho menor. Ante mayor demanda por el aumento de la población, producir más para emplear a mayor número de personas es un fin. Pero producir para que las grandes corporaciones aumenten sus beneficios es un genocidio ambiental. Corregir las deficiencias y emergencias climáticas del planeta es una misión de gigantes, y los políticos de la Unión Europea tendrán que demostrar que no están comprados por los grandes lobbies. Convertir en un ícono de la emergencia climática a una chica de 16 años que sirva para espiar la enorme responsabilidad y culpa que tienen los gobiernos en la contaminación del planeta es maquiavélico, además de quitarle los mejores años de su vida. La misión de los gobiernos es construir los cauces necesarios para el bienestar de la población. Gobernar influenciados por poderosos lobbies económicos es, según la judicatura, prevaricación. La arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, el abuso de la función, en definitiva, la infracción del deber. Y el deber de los políticos es la de actuar con justicia hacia los ciudadanos, porque tomar decisiones políticas a expensas de las influencias y presiones de grandes lobbies, esto en román paladino se llama corrupción política y es prostituir las funciones por las que fueron elegidos.
Dicho esto, Pepe, ¿está sirviendo o sirve de algo lo que están haciendo en esta cumbre? A tenor de estas palabras, no estáis muy de acuerdo, ¿no?, con que vayan a salir frutos positivos para parar esta emergencia climática declarada por muchos expertos, negada por otros tantos personajes, ¿no?, pero que ahí está.
Bien, este comunicado que nosotros vamos a hacer a todas las asociaciones, los partidos políticos, tiene otro fondo, y es que la agricultura que nosotros practicamos no contamina ni tanto como se quiere decir. Es decir, somos posiblemente los que más respetamos el medio ambiente y los que más hacemos con nuestras plantaciones la renovación para la renovación del CO2. Últimamente ha aparecido la noticia del pasado día 16, la prohibición de dos productos que los agricultores utilizamos para combatir la plaga del cotón de las valls. Los miembros del Comité de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la Comisión Europea han votado por mayoría cualificada no ampliar la licencia de ambos plaguicidas más allá del 31 de 2020. Comité de Plantas, de Animales, de Alimentos y Piensos, ¿esta gente quiénes son? Según ellos, la mayoría de científicos consultados y varias investigaciones remitidas en los últimos años a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, sostienen que el clorpirifos influye negativamente en la evolución del cerebro y del sistema nervioso. En 30 o 40 años que estamos utilizando el clorpirifos y el metilclorpirifos en esta zona, no se ha dado un solo caso en que la evolución del cerebro no haya tenido la evolución normal, o que el sistema nervioso le haya podido producir ciertos daños a las personas. No ha habido un solo caso. Pero según esta actitud tendríamos que decir también algunas cosas respecto a esto. Primero, que no tenemos ningún producto para combatir la plaga del cotonel de las valls.
Que si quitan este no hay alternativa.
No tenemos alternativa, no se da alternativa, no hay ninguna alternativa. Hemos lanzado varios escritos a la consellería, al ministerio, y ahora vamos a intentar averiguar por medio de la EFSA qué es lo que está pasando para que se trate a un producto, que yo no diga que sea una maravilla, pero tampoco es tan dañino como lo quieren suponer, porque vamos a relacionarlo con otros productos. Las cajetillas de tabaco dicen que el tabaco mata. No solo es pernicioso para el cerebro y el sistema nervioso, es que mata, y mata por cáncer, como así se ha demostrado por numerosos científicos que estos sí que son reales, no sabemos los demás, los otros, si son o no. Y se sigue vendiendo. ¿Por qué no lo prohíben? Y que lo dejen de fabricar y cierren las fábricas. O sea, tenemos un producto que mata el tabaco y no lo cierran las fábricas y no lo prohíben. Pero es que el alcohol se sigue vendiendo y no está prohibido. Y el alcohol mata. Y mata por enfermedades como la cirrosis. Y sobre todo por accidentes por causa de la alcoholemia. ¿Por qué no lo prohíben? Y cierran las destilerías. Las destilerías. En la Unión Europea están muy acostumbrados a prohibir todo tipo de pesticidas y plaguicidas sin que los agricultores no tengan otro producto alternativo para tratar las plagas. Y la Unión Europea es la culpable de que nuestros agricultores usen este tipo de plaguicidas y pesticidas. ¿Y por qué digo esto? Porque no toman conciencia de que las plagas pueden llegar de terceros países por sus inspecciones laxas, que se hacen en algunos países, como por ejemplo Holanda, con su puerto de Rotterdam. O tal vez sea porque hay un compadreo económico y de intereses entre los miembros del Parlamento Europeo y sigue habiendo demasiados intereses entre el Parlamento y lo europeo cuando se deja entrar fruta de terceros países tratados con plaguicidas y pesticidas prohibidos en la Unión Europea. O tienen la cara más dura que el cemento o la corrupción les sale hasta por las orejas. O sea, que entrar productos tratados entrar fruta con productos tratados fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea sí que se hace, pero los productos que nosotros tratamos aquí obligados porque nos están trayendo plagas de terceros países, no podemos hacerlo.
En caso de no poder hacer uso de estos pesticidas, ¿qué efecto tendrá sobre aquí por zona, ¿no?, y por importancia en los cítricos? ¿En qué afectará no poder hacer uso de ellos?
Vamos a ver, si no hay una alternativa al tratamiento del cotone de les valls, que tengan en cuenta los agricultores que en el huerto que entre esta plaga ya no hace falta que haga ninguna cultura de trabajo de cultivo, porque automáticamente esa fruta no la va a poder vender. Esto ya no es una utopía, esto es una realidad, porque ha ocurrido. Ha ocurrido que agricultores han tenido que tirar la fruta al suelo porque no la han podido vender. Uh-huh. Pero lo que sí que hay que decir una cosa muy clara: si hicieran las inspecciones más rigurosas,
más estrictas,
más rigurosas, posiblemente no hubiera entrado el cotone de les valls. Y ahora la prohibición del clorpirifos no sería igual.
Uh-huh. Comentados estos asuntos, como nos quedan 10 minutos y había que tratar otro tema, quedaría para mucho, pero al menos una pincelada. Saber qué ha pasado con la Asociación de Agricultores de Nules en relación a esta plataforma por la dignidad del llaurador, que parece que os habéis salido. ¿Qué ha pasado?
La Asociación de Agricultores de Nules, viendo la actitud de la plataforma por la dignidad del llaurador, a la cual nos hemos dado cuenta que no se han adherido a muchas cosas de las que se han hecho, ¿no? El tipo de peticiones de dimisión de eurodiputados, de dimisión del ministro, la huelga que hicimos, en fin, una serie también de escritos que le hemos hecho pidiendo una serie de contestación a una serie de interrogantes, tanto sobre la famosa asociación per la qualitat y la diferenciación de la Clement Nules, como por la misma plataforma, pues en vista de que no se nos ha contestado, en vista de que su actitud es simplemente de actuar a su aire, pues nos hemos salido hoy en paz. Uh-huh. Es decir, vemos que es una plataforma que no es por la defensa de la agricultura, sino que es una plataforma propagandística, porque la gran mayoría de los que hay allí son políticos. Y bueno, esta no está en nuestro ADN de la Asociación de Agricultores de Nules, no está. Lo que pasa es que es un poco difícil de explicar y largo. Uh-huh. Todo el tema de todos los escritos que le hemos hecho y todos los motivos que se han ido acumulando para salirnos nosotros de la plataforma de la dignidad del llaurador. Pero sí que quiero hacer una consideración ahora, porque seguimos peleando para que tengamos una representación fuerte a nivel nacional. Se está planteando el formar un sindicato nacional independiente, es un título provisional, y reunirnos todas las asociaciones independientes que podamos encontrar a nivel del Estado español en una ciudad equidistante, como puede ser, por ejemplo, Toledo, Ciudad Real o Madrid. Y en esta reunión, pues establecer las bases en las cuales se tomen las decisiones de forma colegiada, sin coste económico y manteniendo cada asociación su independencia y su estatus jurídicos, además de intentar organizar formas de actuación tanto de cara a la administración como de cara al campo. Uh-huh. Esto viene el caso también que la última información que nos ha llegado a la Asociación de Agricultores de Nules, que no es que nos alegremos, pero que demuestra que hay algunas organizaciones agrarias y asociaciones que por su inactividad pues están más que nada de nombre que otra cosa, nos llega la información de que se está intentando hacer otra asociación de agricultores independientes aquí en Villarreal, vista la inactividad de la actual asociación de agricultores. Es una cosa que no me gustaría que se hiciera, pero efectivamente si es así, que hay inactividad y que esta asociación pues está prácticamente muerta, pues bienvenida sea si intentan hacer otra asociación.
Así que la cuestión es seguir buscando en este sindicato nacional. Tendrían cabida diferentes perfiles. Eso puede hacer que, por ejemplo, la reivindicación del sector citrícola perdiera fuerza, o al tener respaldo nacional pues podría llegar también a más sitios, ¿no?
A ver, la formación de este sindicato nacional estaría únicamente relacionada con el sector primario. Uh-huh. Ahí se establecerían unas pautas de conducta y además un compromiso de que únicamente se iba a tratar temas del sector primario, de la agricultura, ganadería, en fin, porque ahí no tiene cabida política, no tiene cabida pues otro tipo de actitudes, no sé, informaciones varias que no tengan que ver con la agricultura. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se está hablando de grupos de agricultura, tanto de asociaciones, dentro de cada asociación hay distintas sensibilidades. Por lo tanto, el tocar un tema político, si es de la derecha se puede enfadar a la izquierda, si es de la izquierda se enfada a la derecha. Entonces, lo mejor, esos temas es no sacarlos. Lo uh-huh. que sí hay que tener en cuenta que cuando hay algún partido político, algún grupo político, alguna autonomía, algún gobierno que perjudica, nos perjudica, sí, efectivamente tenemos ira por él. Tenemos que ir a pelear con las armas que tengamos en contra de las decisiones que puedan tomar políticos, que la mayoría de las veces se toman decisiones sin saber realmente cuál es el alcance de su efectividad o el alcance o la repercusión de estas conclusiones que sacan los políticos.
Claro, quizás de una silla se ve diferente que a pie de terreno.
¿Perdón?
Que de una silla seguramente se vea diferente que a pie de campo.
Hombre, yo creo que los políticos hoy en día que hay, y que me perdonen los buenos que hay, pero creo que la gran mayoría son políticos mediocres. Para cualquier cargo, para cualquier empleo que se tiene que adaptar a alguna persona, se le exigen una serie de conceptos, como es, por ejemplo, pues algún título o algunos estudios o algo. Uh-huh. El político es la única persona a la cual no se le exige nada absolutamente. Esto es demencial. Esto es meter lo que es el gobierno de una nación en personas que a lo mejor son totalmente incompetentes e incapaces. Y aquí en España, por desgracia, se está demostrando que, yo no digo todos, pero el 70 al 80% demuestran que no tienen capacidad ni competencia para solucionar los problemas que se les plantean.
Uh-huh. Así que es importante, ¿no?, unirse, también que el sector primario tenga voz. Así que los siguientes pasos, Pepe, ya por último, para acabar, ¿cuáles son también, sobre todo, la asociación a la que representa?
Nosotros, sobre todo, hay una cuestión, y es recabar la máxima información para actuar en consecuencia con esas informaciones. La defensa de los agricultores no está solamente en manifestaciones, sino también en plantar cara al gobierno exponiéndole una serie de cuestiones, de datos y de evidencias para demostrar que efectivamente en la agricultura, hoy perder la agricultura o perder la soberanía alimentaria de una nación, pues es el caso.
Uh-huh. Pues Pepe, hoy nos quedamos por aquí, te emplazamos a que puedas venir pronto, ¿no?, para ahondar en la situación de la plataforma y también de la asociación. Muchísimas gracias, como siempre, y esperemos que todo este esfuerzo pues tenga un buen final.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Un plaer nos al tres, fem una xicoteta pausa, estem a 3 minuts d'arribar a la 1, temps per a la tertúlia política.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència en plaça Colom 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes, pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
¡Alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio! Alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, les hinchamos Nadals, Carrer Perejil, a Villarreal. Alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio, alde Emilio.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil. Y empieza a ahorrar.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa. Baby, baby, ooh, 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 yeah, oh, yeah, oh,
yeah.
Bueno, i un dia més, així en protagonistes, dilluns, debate que sempre tenim polític i ara ja s'ha fet com una costum i jo pense que no mos deixaran descansar ni per Nadal, però bueno. Així al meu costat a la dreta tinc Alejo Fondemora, del Partit Popular. Bon dia.
Bon dia.
Paco Isaac de Vox. Paco Ibáñez de Vox.
Bon dia.
Javier Serralbo, tu t'ho has acertat.
Sí,
bon
sí,
dia, del Partit Socialista.
Bon dia.
José Ramón Ventura, de Unidas Podemos, bon dia.
Molt bon dia.
Domingo Vicent, de Ciudadanos, bon dia.
Hola, bon dia.
I Jaume Moreno, de Compromís, bon dia.
Bon dia.
Bueno, la cosa ha estat calenteta, el cap de setmana hem tingut, bueno, esta setmana ha sigut una setmana molt intensa políticament, hem tingut la Constitució de les Corts, hem celebrat el Dia de la Constitució, i de lo que més ha parlat últimament durant el cap de setmana, jo vos traslade un poc la imatge i vosaltres cada un me dieu que vos va aparèixer o que vosaltres que vos sentir davant d'aquesta imatge. El dia de la Constitució n'hi ha una imatge de rixes entre Iván Espinosa de Vox, Pablo Iglesias d'Unidas Podemos i Inés Arrimadas de Ciudadano. I quina imatge arriba al ciutadà sobre els representants polítics de diferents formacions? És a dir, el que vull és que cada un de vosaltres penseu el que vosaltres vos va arribar i vau sentir o el que vosaltres vau penseu que els arriba a la gent, als ciutadans. Qui vol parlar primer? Serralbo? Bueno,
jo crec que això és una cosa que nosaltres també vivim així en Vila-real a vegades, no? Que hem tingut algun també episodi d'algun veí que mos ha tirat encara a vegades que dins del pleno mos diem poc de tot o d'això i després personalment pues, podem coincidir i fer-nos no sé, una cervesa o fer alguna cosa, no? M'ha passat a mi, per exemple, i ho ha dit a més, com ho ha dit públicament, en Héctor Folgado, no? Alguna vegada, que jo pues, molts anys, pues, amics de la penya davant nostra, son pare tinc molt bona amistat i tot el món ho sap, i jo crec que el que tenim que aprendre és a separar les coses, no? I que les coses en el joc, en la política, dins del plenari, se pot parlar en propietat, en respecte i dir tot el que se pensa i cada un la seva opinió, que evidentment no, si així som sis partits que no opinem igual, no? I això és evident, però després personalment jo crec que també està bé que la política se quede en el punt de la política, no? Després personalment, si n'hi ha algun moment que a lo millor n'hi ha una distensió o n'hi ha un moment d'una broma o n'hi ha algo i també se compartís, a lo millor des de fora pues, pot pareixer d'una altra cosa, però jo crec que vamos, jo així sempre ho he dit, no ara perquè hagi passat això, sinó jo ho he dit sempre, no? Sí que és veritat que a lo millor pues, el tema de que Vox sigui un partit que tots estem dient i aquest cordó sanitari crec que tindria que fer-se, però a lo millor no n'hi ha que portar les conseqüències de personals, no? Una cosa és que políticament
sí, penses i com a espectador perquè vostè més parlant com a polític, però
sí, claro.
Si vostè vull aquesta imatge com a espectador,
pues la fique en el mateix context, la fique en el context de que a lo millor estan allí, no? I mos pot passar a nosaltres en el plenari, a lo millor la gent mos veu i a lo millor després mos veu o així, per exemple, així, pues, diem el que tenim que dir i després personalment pues, jo crec que tots tenim una bona relació i crec que també està bé que la política no se convertisca no som enemics, al final som adversaris polítics, cada un té el que té i crec que no se té que agarrar la política com a enemic perquè si no col·laborem encara més a que la imatge de la política no siga lo millor possible, no?
Domingo Vicent, que a més era un de les persones que compartia aquest escenari, era Inés Arrimadas.
Sí, home, jo coincidís plenament en lo que diu Javi, no? Jo crec que en el món del debat polític, el món de la política té el seu hàbitat i el seu lloc i fora del plenari, que se'n podem confrontar idees i pues, podem arribar pues, a enfadar-nos un poc, no? Sempre que mantinguem el respecte, això també facilita que fora del ple pues, puguem mantenir aquesta cordialitat, no? Al final no és tan difícil d'entendre, jo crec que des de la perspectiva de fora la gent entén perfectament en tots els altres àmbits com rivals deportius o rivals professionals fora d'aquesta lluita esportiva, professional, quan transcendis al seu àmbit personal pues, mantenen la relació en la normalitat, no? Jo crec que és també el que tenim que mostrar a la gent, una manera de rebaixar tensions, no? Al final en el dia a dia, a part de polítics o del que siguem, també són persones, no? I en este cas pues, se me poden ocorrir mil coses que poden estar comentant siguen o no polítiques que puguen entrar en ese en aquesta distensió que representa aquest moment. Jo crec que per a la gent tampoc deu de ser difícil d'entendre, no? Al final tots estem acostumats a fora de la nostra vida professional, laboral, després coincidir en la gent en altres àmbits, i pues, encara que hagis tingut un problema en algú, pues, això tens que mantindre-ho fora, no? Tant per tu mateixa, perquè s'ha, però també per la resta de la gent en la que comparteixis aquests moments fora de la política, no? Jo crec que és algo mosa que se puga mantindre aquesta cordialitat, i no per això anem a deixar de denunciar el que faig a un altre partit, o anem a deixar de confrontar les idees, no?
José Ramón Ventura Chalmeta, que és, te coneixes?
Tu digue'm Chalmeta, que mos entendrem tots.
Perfecte. Que també estaves dins d'aquesta reunió.
Virtualment.
Absolutament, igual que eres un de les persones de les que estaven allà en aquest moment.
Anem a veure. Jo vaig a discrepar una mica en aquests dos companys meus, més que res, per la manera d'enfocar-lo. El que han dit és completament correcte. Uh-huh. Irene, la regidora de Vox, i jo hem estat així en la placeta esta, prenem-nos un cafè junts, no passa res. En el senyor Domingo he compartit fins i tot piso en València quan érem estudiants.
Pues, dona compte que així ens entrarem de tot, eh?
Ens coneixem moltíssim, i si la política suposara que jo no tinguera que poder parlar en ell des de l'amistat o des de simplement la concòrdia, fora de la política, o sigui, fora de temes polítics, jo no m'hagués presentat a res de política. És que me sembla que un cap de setmana tan espectacular que hem tingut en quant a notícies rellevants, que això ha sigut motiu d'apertura de primera plana de periòdics de nivell nacional, me pareix que
una quantitat de comentaris
me pareix que denigra completament el nostre enteniment de lo que és el món de la política i de la convivència, simplement de la convivència. Els jugadors del Madrid i del Barça, quan acaben un partit, m'aposte lo que vulguis a que se'n van, o els presidents que queden pa dinar, mengen, se'n riuen perquè no estan parlant de futbol, o sí, o dona igual. I no s'ha de generar, si el president d'un partit i el president d'un altre partit, o el secretari d'un altre partit, a títol personal, no poden ni parlar, l'únic que pot comportar això és violència al carrer, i això no ho voldríem, perquè estaríem creant fanatisme. I a mi m'avergonyís en la premsa d'aquest cap de setmana que, en lloc de parlar de la cumbre climàtica que ha hagut en Madrid, o de la gran manifestació que ha hagut en Madrid, o simplement del dia de la Constitució i dels valors de la Constitució, que estan vigents o no, hem arribat a complir-los o s'estan degradant, pues se parle de que tres persones estaven allí dins de diferents opcions polítiques contant-se un xiste o dos xistes que resulta que a lo millor era graciós.
Algú...
Però no es discrepa molt.
Sí. No, he dit en el enfoc.
El
és un símptoma també. És una anècdota, perquè no passa a ser una anècdota en un recés de la sessió.
Però una anècdota que obliga tants periòdics,
claro,
i que
no només això,
tant...
sinó que a més algú després té que ir a justificar-se en Twitter dient, escolta, que jo parlo en tot el món, que menys que parlen en tot el món. I després l'altre que diu que tu per què te ries en ells, al final això demostra que també estem, a lo millor passamos una miqueta de frenar en aquestes coses de dir... els polítics devem una miqueta serenar els ànims. O sigui, una cosa són les opinions polítiques, les idees, i en algunes poden coincidir, en altres no, segurament en moltes no, i en altres sempre coincidirem en les bàsiques, però ens passem de frenar en el que diu, no podem ni parlar, no podem ni riure. O sigui, a lo millor estan parlant de, pues, la vida és molt més que política. Poden estar parlant de televisió, poden estar parlant de futbol, poden estar contant xistes de lo que siga. O sigui, al final n'hi ha moltes coses de la família d'ells, pues cada un,
però bueno. Era en aquest moment estaven celebrant la Constitució, el marc en el que estaven era tot el món se li representa com un marc molt polític, I claro, quina visió pot tindre l'espectador?
No, era un acte, no era en el acte, no era la tribuna, era en un apartat,
un chascarrillo.
Sí,
los corrillos
no tenen que estar negociant la reforma constitucional o parlant de les pròximes lleis també quan s'estan fent cafè, també hi ha. No veig més que una anècdota que s'atre de mare per lo que diem, està sobre exposició i està tot enfrontament que teníem en este moment, pues la situació política nacional, pues que està en el moment delicat de que estem mirant a veure qual té que ser el futur dels pròxims anys. Uh-huh.
Sí, al final pareixerà que mos tocarà fer com els futbolistes, sí. I parlar tapant-nos la mà també.
Sí, sí.
Que al final arribem
no, però els futbolistes acaba el partit, s'abracen i ningú tampoc es critica.
Ja, però vull dir, al final...
Bueno, també se va criticar. Va haver una època que eren amics Casillas i Xavi i també estaven criticant els que tampoc podien ser amics. Escolta, pues al final també podran ser amics. Jo, en la meva activitat professional, soc advocat. Entrem a un juí, discutim en l'advocat de davant i després som amics i ja està. No n'hi ha més.
Algú vol aportar alguna cosa més?
És que efectivament el sentit de l'humor és una cosa que és molt sana i ajuda molt a que les coses funcionin bé. I més, si és un moment en el que no estàs en el que és la faena en si, per què no pots riure i prendre les coses en més bon humor? No cal ser tan seriós ni tampoc cal traure de mare tots aquests temes.
El dia de la Constitució estaven tots els líders menys Abascal. Abascal estava en Barcelona i va tindre un encontronazo en Inés Arrimadas. Claro, és en Ciudadanos, no en Inés Arrimadas, que ella sí que estava en Madrid. En privat, ells se porten bé, fan xascarrillos i tot el que més, però van a manifestar-se i altra vegada la bronca. És dir, com resulta que n'hi havia un panfleto, portaven una pancarta que dien que volien derrogar la llei de violència de gènere, pues torna la discussió entre Ciudadanos i Vox. És dir, ahí le tornem a renyir.
A veure, jo crec que ahir el tema, el que realment crec que va motivar que Ciutadans se n'es quedat d'aquesta manifestació va ser que era un acte en defensa de la Constitució, no? I al final no tens que barrejar coses ni tens que confundir a la gent, no? I jo crec que és suficient important la Constitució com va per a no m'ensenyar un acte en propostes en les que la major part de la població no estan d'acord i n'hi ha suficientment espais i suficientment foros per a plantejar altres propostes com la que ells, nosaltres no estem d'acord però la que ells plantegen, no? Jo crec que n'hi ha que respectar aquest acte i no mesclar-ho en altres proclames que es poden defensar en altres llocs.
Sí, di Paco, di.
La cosa està en que no es pot fer un canyaret quan dos no estan d'acord. Un pot tindre una opinió i l'altre pot tindre una altra completament diferent. I així sembla que si no estic d'acord amb tu, tenim que anar a pelear-nos els dos, quan això no procedís, crec jo. És més, Vox, i n'hi ha que anar alertant en el tema este, no és el que diuen el resto dels partits, que quan diu no a la llei de violència de gènere està negant una sèrie de coses o anant en contra de les dones. Això no és cert. Vox té el seu pensament sobre una llei com hauria de ser, on protegís exactament igual a una part que a l'altra part, i a més protegís molt més a les dues parts que a l'actual llei de violència de gènere.
Bueno, jo crec que ahí és part del... Crec que Ciudadanos ha entès el missatge que li han donat a la ciutadania, de que tant de la mà de Vox i el PP crec que no era bo per a ells. Crec que ara estem vivint això ara, no? En algunes, no sols en això, sinó algun enfrontament també o algunes diferències que han hagut en la Comunitat de Madrid en este tema també, no? I benvingut, ja ho vaig dir l'altre dia, benvingut que Ciudadanos torna a ser ese partit centrat o de centre com en teoria va néixer, no? No fent el mateix, però clar, això són els problemes de després fer, bueno, no vaig a dir pacte perquè PP i Ciudadanos me diran que no han pactat mai en Vox, perquè Vox no té càrrecs directament, però vamos, jo crec que tot el món coincidirà així que al final si PP està governant en Madrid, en Múrcia i en Andalusia és perquè n'hi ha un pacte de programa en Vox que també n'hi ha uns punts que coincidissin, no? I crec que això a la llarga no és bo per ningú, no perquè no tinguin tot el dret a presentar-se Vox a les eleccions, perquè crec que ahir n'hi ha una sèrie de coses que teníem superades des de fa molt de temps tots, i crec que Vox ha vingut ara a jugar en algunes coses que estaven superades per part de tots, no? No és veritat que siguin iguals, és que no partixen de la mateixa igualtat els homes i les dones. Entonces, mentre això no ho entengueu i no ho entengueu i vosaltres guanyeu vots a base de que dir que un home que a lo millor ha tingut una separació un poc més o menys dolorosa, que esteu dient-li que si governeu vosaltres això no va ser aixina, que no té raó sempre la dona, bueno, i unes coses que se deixen caure que no és aixina, no? La llei se va fer per part de tots, no és una llei, és una llei que se va consensuar per tots, la violència de gènere, i evidentment que podrà tindre modificacions, però negar la evidència de que hasta ara n'hi ha una desigualtat i que moren més dones que homes per tema de violència de gènere, pues jo crec que està ahí, no? I benvingut Ciudadanos, que ja, per almenys ara, no sé si per motivar per les eleccions o no, però està manejant les seves postures.
No, però disculpa, però en este tema no mai mos han manejat el mateix lloc.
Però no...
Estàs deixant d'entendre que els altres estem fora d'ahí, ningú se n'ha eixit fora d'ahí, el que no ha estat mai i els altres estem...
Dic de juntar-se tant en Vox, és el que em referia.
En la Junta d'Andalusia esteu fent coses que van molt encaminades a llevar contingut a la llei de violència de gènere. I aquestes coses que esteu fent, jo sé que no les hagueu plantejat si no anareu de la mà de Vox, perquè són coses que portava Vox en el seu programa i vosaltres, tant el PP com Ciudadanos, no ho portaven en el seu programa. I Vox ha aconseguit que en Andalusia se facin coses que van en el seu programa i que no anaven en el vostre.
Quines coses concretes?
Per exemple, lo de demanar les llistes de tots els involucrats en la violència de gènere per saber quina titulació tenen, quina no, saber...
Això se va negar?
Anem a veure, se li va negar? No. No se li va negar. No se li ha donat encara. Pero no se le ha,
no se le, no se le ha negado. Como el Ayuntamiento de Vilarreal.
No era Mossad,
pero tampoco.
No, no, pero no se le ha negado.
Era un secreto.
Se le va a decir que en este momento no se le podían donar. En este momento.
No, pero ni a un informe después, que diga eso atenta contra
después
la.
Después se ha reducido la cantidad de diners destinada a las organizaciones que estaban gestionando lo de la ayuda a les dones maltractades. Això també s'ha reduït.
Amigo, ara has tocat el qui de la qüestió. Els diners, sí?
No,
efectivament.
No,
la llei de violència de gènere simplement vos importa per els diners que se desvien als xiringuitos.
No,
sí, claro.
Ella estava diners, parlant de les ajudes a les dones maltractades.
Perdoneu-me, però no vaig entrar en aquestes tonteries que diuen els de Vox, de diners i de maximalismes que no van en mi. Jo crec que és una associació rep uns diners, es té que demostrar a on els ha ficat, perquè la llei de finançament és molt clara al respecte. Quan en temps passats sí que és veritat que se desviaven diners a xiringuitos, com el que dirigia un tal Santiago Abascal en Madrid, que se va omplir els bolsillos i va finançar un partit polític que no tenia diners i de repent va traure una muntona de diners de no se sap a on, bueno, sí, dels xiringuitos que estaven muntats, que quan es afavoreixen a uns són molt bons, però quan van pa actes socials pues ja no són tan bons. Entonces jo ahí no penso entrar.
Tornem a la Constitució, vos pareix. Tornem a la Constitució. Miguel Iceta, líder del Partit Socialista Català, que a més és una persona en este moment molt clave, perquè tots diuen que Pedro Sánchez va un poc a la línia de lo que va dient Iceta.
No sé, me mires a mí. No es que vaya
por parte Iceta. Implicada, por parte
no,
vale, implicada.
Nosaltres no
perquè... dic la declaració, sí. ¿Vale? Según els estatuts d'autonomia, això ho ha dit ella. Según los estatutos de autonomía, 8, y si sumamos el preámbulo de Navarra, 9. Los estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos. Por eso España es una nación de naciones. Y las naciones que viven en España son plurales. Se puede ser nación sin aspirar a ser Estado.
Bueno, jo crec que la semàntica a vegades pues, se pot confundir molt la gent, no? Jo crec que el que diu Zeta, el que estem dient nosaltres no ara, sinó fa molt temps. Nosaltres tenim una declaració de Granada de que volem un estat federal. En l'Estatut d'Autonomia de Catalunya n'hi ha coses que estan en l'Estatut de València i no se van recurrir en el seu moment, i diu això, no? Que són
Andalusia.
I Andalusia són nacionalitats històriques, no? Quan se va fer la Constitució se van fer dos ritmes d'autonomia per dos articles diferents i us van anar perquè
no estava
en Menissa primer, vale? Però perquè quan, bueno, a cert temps n'hi ha algú que va tindre més opció a tenir això, perquè ja va tindre el seu les seues lleis anteriors i se va fer per, i entonces parla de nacionalitats també. Si es comencem a dir que si perquè fica nació, si ho diu nació de naciones, bueno, al final el que tenim que fer és organitzar-nos en este país d'una manera que tots puguem estar en, jo crec que en una convivència que hem tingut fins ara, no? I per això nosaltres apostem per l'estat federal. L'estat federal no és igual en tots els llocs, evidentment no és el mateix el federalisme d'Alemanya que el dels Estats Units, però al final el que n'hi ha és que regular bé les competències que té cadascú, i li podem dir federal, li podem dir autonomia, li podem dir de munt de maneres, però al final som territoris de l'estat espanyol que estem compartint des de fa munt de temps i el mateix espai, vale? Parlar en la Unió Europea de separar, jo crec que no va cap puesto de la separança, jo crec que el que tenim que fer és unir, però per estar units també tenim que estar units d'una manera, però nosaltres estem dient ara, què passa, que ara com ara se tergiversa tot, com ara si parles en un d'Esquerra Republicana tu ja eres quasi un terrorista o un delinqüent només per parlar, que és el que estàvem parlant antes, no? Pues tindrem que parlar i dir les coses. I Z el que fa reflejant no és que Pedro Sánchez seguís que a més a Z o no. El Partit Socialista ho està dient, no? Nosaltres tenim, com dic, una declaració de Granada que ja parlava d'aquest tema, i nosaltres estatuts som estatuts, tenim un partit d'un estatut federal. O sea, portem de sempre, no, en el partit com un partit federal, no? I no crec que estem en lo de antes, no? Si tornem a un flar el suflé ixe i pujalo, no? Si cada declaració que fa u se va interpretar com que vol separar Espanya o que u va més allà, menys, jo crec que al final tot lo que es parlen ara, jo vaig dir l'altre dia, va fer-se tot dins de les lleis i la Constitució, i dic, això està figurant
si
el pacte
no
que n'hi ha en
Podem. Que hablen és de lo que hablan, el problema.
Ja, però pot parlar de tot, una altra vegada. A veure, si complís la llei, Alejo, si u complís la llei, pot parlar de tot. Complir la llei, que és el que han dit.
El problema és ese, que lo que se está hablando pues no cabe dentro de lo que se quiere. No.
Que ha dicho Iceta que
hablar,
no cabe.
Hablar
no,
es un problema.
Lo que dice Iceta que
no
cabe.
Hablar no es un problema.
El problema sí que es problema hablar. Depende de lo que hablen.
Hablar no es un problema. El problema es hacer una ley. O deshacer una ley. Pero hablar...
Hablas para hacer algo.
Hablas... Estás y puedes llegar a hacer o no hacer.
Evidentemente, cuando pues tú estás hablando y estás negociando para intentar conseguir unos objetivos.
Lo que siempre será un problema.
Cuyas pretensiones,
no
una
hablar.
De las dos partes, no es compatible con el sistema que tenemos ahora en España.
Y parece mentira que seas abogado, porque los abogados sabéis que muchos de los problemas, antes de ser problemas, se arreglarían hablando.
Pero hay cosas que por mucho que las hables, si estás negociando para tomar unas decisiones, no están hablando sentados en una mesa de café, están hablando para formar gobierno.
Sí.
Y están
formando gobierno. ¿Y si se forma un gobierno?
Y hay una parte que tiene unas pretensiones, pues las pretensiones que una de las dos partes pretende negociar,
bueno,
que no
pero
son compatibles.
Si no las consigues...
Mira, lo has dicho tú antes refiriéndote a Vox. O sea, vosotros mismos, los dos, Ciudadanos y PP. No, vos nos pide una cosa, pero en Andalucía no la hemos hecho. ¿Vale? Uno puede pedir. Y pueda hablar, claro que eso es la pretensión de Esquerra Republicana es la que es, pero si nosotros lo que hemos dicho, y eso no lo vamos a saltar, es que todo lo que se hable va a estar dentro de la ley, no sé dónde está el problema. ¿Qué ha dicho Iceta que vaya contra la ley? ¿Qué ha dicho Iceta?
Lo que ha dicho Iceta de momento de lo que parte es de un error. Dice que nación y nacionalidad son sinónimos. Iceta no tiene mucho recuerdo, no tiene mucha constancia de lo que se habló de cuando se redactó la Constitución, porque se puso nacionalidad precisamente para no poner nación. Y de hecho no son sinónimos, porque si no había en ese momento no se hubiera redactado de esa forma.
Sí, pero luego los hechos van a ser si se cambia o no se cambia la Constitución, que para cambiar la Constitución tendrá que votarla mucha gente.
Que España tenemos que avanzar hacia un Estado federal, pero España en la práctica ya tiene todas las hechuras de un Estado federal, incluso tiene más federalismo que muchos Estados federales.
No.
Pero al micro.
En los hechos, sí.
Sí, i un poc, jo crec que al final no n'hi ha que disminuir el tema que deia Serrau, perquè la semàntica sí que és important, perquè de fet IZ el que està fent és comprant, el Partit Socialista està comprant tota la semàntica que gasta Esquerra Republicana i JxCat, no? Estan gastant la semàntica de la nació catalana, dels hindús, del referèndum, que és el que ells volen, no? I al final pues, el PSOE té que decidir si vol ser ese PSOE d'IZ i de Sánchez, de plurinacionalitat, de 8 nacionalitats, o el PSOE de que és defensor de la Constitució i de l'estat de dret, no?
Què ha fet en contra de la Constitució el PSOE? Què ha fet durant aquests anys? Què ha fet contra la Constitució?
Ara mateix, pues, lo que diria Alejo, és que està negociant un govern en un que no té cap intenció d'estar en aquest govern, no? I al final... Pues,
no està negociant un govern, està negociant una investidura.
La Constitució el que sí que està és la indissoluble unitat de la nació espanyola.
De veritat que estic una mica en xoc. En este país no me s'ha fet un atemptat contra la Constitució espanyola i el van fer el PP i el PSOE, tots junts, al canviar l'article 135 de la Constitució. Un atemptat bestial.
Vamos, això és canviar per el règim.
No, això va ser a demanda d'una presidenta d'un país europeu, se va canviar la Constitució espanyola quan ens diuen que no se podia canviar.
Salmeta, però se va aprovar en el Parlament.
Se va aprovar en el Parlament, sí senyor.
Pues ja està.
No te dic que no, però ningú va protestar, de tots els que estan així, ningú va protestar, quan això és un canvi constitucional. I ara només per assentar-se a parlar dos partits polítics.
Que sentar-se a parlar, se poden sentar a parlar, però de què estan parlant? A veure, per a què parlen?
De formar un govern.
Uns parlen per a formar un govern a tota costa, i els altres parlen per a eixir-se del país.
A tota costa no, no t'acaba, no t'acaba de dir que ha dit que no se vulnerarà ningú article de la Constitució.
Palabra de Pedro Sánchez, te lo juro por Pedro Sánchez. Te lo juro por mi tesis.
Pues es mucho mejor la palabra de Pedro Sánchez que la de un señor que
Pedro Sánchez
que está en los papeles de Bárcenas.
Reconeix el federalisme, has comença a agradar-me. Si reconeix el federalisme, a mi comença a agradar-me, perquè no hi ha ningú problema. Tu te'n vas als Estats Units, parles en un nord-americà de Texas i ell és tejano. Però, sin embargo, després, perquè la seva nació és Texas, després defensa l'altra nació que té, que és l'estat dels Estats Units. En Alemanya passa el mateix. Tu te'n vas a un Länder alemà i són molt, molt de su Länder, però després són alemans. I nosaltres així, si tinguérem un estat que mos protegirà a totes les persones, també estaríem orgullosos d'ell. Però què passa? Que estem en un estat que no pot ser plurinacional.
Dius que en Estats Units, com sí que protegeixen les persones,
no
pues són
això.
Tots molt americans, i així com no se protegeixen les persones...
No, he dit que així, si l'estat protegirà a les persones... també estaríem molt orgullosos.
Però en Estats Units sí que se protegeixen a les persones i per això estan orgullosos.
En Estats Units se protegeixen a totes les persones blanques, caucàsiques i en diners.
I els altres no estan orgullosos de ser americans.
Alguns sí, alguns no. Però allí no es tanquen en presó per dir que estan en contra dels Estats Units.
Bueno.
No, es traten d'altra manera i se'ls tanca després de fer activitat contra.
Exactament, el mateix que
així. Així no, senyor. Així,
no
així
fet activitat contra.
Així s'ha detès a una persona per ficar un tuit en contra del rei.
I això no és activitat contra?
No, això és donar la seva opinió. Que me pareix molt irresponsable.
Jaume.
Estàs molt callat?
Sí, estic callat perquè estic
assombrat. Però estàs així, estàs així. Estàs assombrat o...
Estic assombrat perquè, a veure... No sé, serà perquè sóc d'un partit que ens diuen nacionalista. Així en Espanya, pues, la Constitució reconeix les nacionalitats històriques, i tant és la gallega com la basca, com la castellana, com la valenciana, com la catalana.
La
sí, per això se va...
Històriques tres.
Bueno, sí, unes, diguem, més espavilades que altres, si està clar, si això no n'hi ha, això no n'hi ha problema per
no,
això.
Jaume, és veritat que acabes de dir unes, diuen, unes sí. Més històriques i altres més espavilades
que
altres.
Que són històriques igual
sí.
I més històriques que unes altres, els valencians, però bueno, en la redacció de la Constitució...
Sí, però per exemple, el que estava comentant Salmeta de l'article 135, ahí se va vulnerar la Constitució perquè en els primers...
Sí, però sabeu el que passa? Què van, o sigui, l'article 135 exactament, què van modificar? Perquè teniu que estar pensant que vos està escoltant gent.
Sí,
l'article 135...
Van modificar que el que és el deute d'Espanya se tenia que incluir dins de la Constitució com una llei per a poder sufragar el gasto i la deuta que tenia Espanya en els països europeus, per davant de qualsevol altra...
Ben explicat és que antes mos lleven la sanitat pública i l'educació pública perquè aquests diners se tenen que destinar a pagar el deute de l'estat espanyol, dels bancs privats espanyols en bancs privats alemans.
És interpretació molt àmplia.
Sí, a mi però és bàsic, el resum és ixe, que si l'estat té diners, primer dedica els diners a pagar-los als bancs alemans que a educació pública i que a sanitat pública. I això me pareix a mi que és per no sentir-se orgullós d'este país.
I per compromís?
Sí, sí, per compromís Seixina també va ser, va ser un... A part de que la Constitució n'hi ha un mètode per a canviar-la i no va ser i si s'ha de ser per urgència, igual que com se regula i se governa a base de decreto ley, que és una manera extraordinària de governar, però el sistema viatja a decreto ley i al cap del mes les corts...
Però a veure, el que diu aquest article, evidentment quan se va fer la Constitució no estàvem dins d'Europa, vale? I tenim uns socis europeus que també demanen coses, però no és una exigència que diu si no complís
en
els tants...
I entonces, si no hi ha unes normes
i se va aprovar constitucionalment, per què? Perquè se va aprovar per més de dos terços de la Càmera, no? Entonces, podem estar d'acord o no en aquest canvi constitucional, però com qualsevol altre canvi tindrà que estar apoyat o no. I evidentment, pues pot ser que fora ràpid, se ferà en poc de temps, puc admitir, però que al final no és que vaig en contra de la Constitució, és constitucional perquè s'ha aprovat.
Ara que hi ha més coses
que n'hi ha de canviar la Constitució, com el tema del algunes coses més que se poden canviar, si mos fiquem d'acord tots per canviar-la, pues se canviarà, i si no, pues no se canviarà, però per això també hi ha un article de modificació.
Per exemple, quan se va fer la Constitució en l'any 78, l'espírit en el que se va fer era molt ampli. De fet, la Constitució és de les més elàstiques que n'hi ha. Tot està en funció de la lectura que se faça. I últimament, la lectura que s'està fent és molt restrictiva, deixant els drets a part, limitant, pues... democràcia una prova d'això.
Si ara aconseguim que n'hi hagi un govern, doncs podem dedicar-nos a parlar d'aixòs partits i de les coses que interessen a la gent, el tema de garantir el tema de la sanitat i garantir una sèrie de coses més que també ve país d'acord que se poden fer.
El finançament
del
nostre País Valencià, que
sobretot també.
Un segoneta publi i tornem.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Super Days. Del 5 al 9 de diciembre vuelven a la red Renault de Valencia y Castellón los precios imbatibles. Precios de feria en nuestros concesionarios. Toda la gama Renault y Dacia con condiciones excepcionales. ¡Aprovechalos! Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.O. hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Servil en Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Continuem en el debat polític i ara vos llig vos parle d'una sèrie d'aconteciments que van a passar i reflexioneu un poc. Les setmanes que li queden al 2019 seran intenses políticament. Damunt de la taula la negociació de la investidura, conforme estem parlant. Congressos dels partits catalans, que en definitiva tenen molt que dir, si no és quasi tot, i la possible inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, de Quim Torra, i la decisió sobre el grau penitenciari dels empresonats, és dir, la investidura antes, la investidura després de tot això, s'espera a donar-nos la solució o a dir si apoyen a Pedro Sánchez després de que passen totes aquestes coses, perquè recorde que el dia 14 és lo de Quim Torra i el dia 19 lo que els presos, la gent que està en Lledoners sabran quin grau de sentències donaran a cada un, quin grau de pena patiran, no?
I la investidura pareix ser que el 28 de desembre han dit, dia dels innocents, o com està el tema, la broma, no?
Val, jo el que parle, claro, és vosaltres teniu la sensació de que va tot en joc de fetges, que s'està esperant un poc a veure qui meneja fitxa?
Bueno, jo crec que n'hi ha, estan havent conversacions, esta vegada són més discretes, que crec que el que és millor per a aquest tipus de coses.
La pell està molt fina, eh?
No, però
té
que ser
Pedro Sánchez res de l'altre món perquè Esquerra Republicana de Catalunya s'enfadarà tantíssim.
Que són discretes, encara que després, segurament, quan s'arriba a un acord, pues, serà públic l'acord que s'ha arribat per a poder fer la investidura. Com dic, al final, ja vaig dir l'altre dia, si tenim que elegir entre fer govern o tornar a fer eleccions. I evidentment sí que pel mig se mesclen moltes coses, perquè evidentment està...
Perquè la societat cada vegada vol saber més.
Sí, però se poden saber, però n'hi ha coses que se poden saber també en el seu moment, perquè també n'hi ha que gestionar a vegades quin moment és millor per a que no fracassin les conversacions, no? I que les coses vagin per el seu camí. Jo crec que l'altre que depèn de la justícia, pues dirà la justícia que actuar. Si la justícia té que actuar per el tema de Torra o per un altre tema, o els penitenciaris tenen que fer la seva tasca o no, però jo crec que n'hi ha que cada un en el seu àmbit,
no? Que el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya és el que està a la presó, i el que està pactant en este moment en el Partit Socialista és... Claro, és rufián, és dir,
sí, però,
és que en
bueno,
este moment...
Però si està en la presó és perquè ha hagut un jutge que ha dit que té que estar en la presó, i això és una cosa, i una altra cosa és les conversacions que es poden tindre per a fer govern.
Claro, però quan una persona
és que quan ho mesclem tot, Susana, no és possible. Quan ho mesclem tot, no és possible.
Si jo el que vos preguntava era, vosaltres teniu la sensació de que, perquè demà tenen una reunió, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista demà té una reunió.
Jo tinc la sensació de que no n'hi ha traïcida que fer un govern, i és aixina perquè Pablo Casado i Ciudadanos en este cas, que ho diu, no? Que Ciudadanos ara canvi i vota a favor. Jo crec que no va passar.
Sí, però avui ha rebut Lorena Roldán de Ciudadanos, ha fet la declaració, Lorena Roldán l'ha feta, de que sí que ha rebut la crida de Pedro Sánchez.
Sí, també se reuniran, però...
Bueno, jo tinc Lorena Roldán.
Pues suposo que se parlaran tot el món, però si me pregunten a mi, Javier Serrano, com ho veig, jo crec que ara només és o unes noves eleccions o un pacte que ja n'hi ha, un preacord en Podem, i després aconseguir que gent s'abstinga o que vota a favor, no? I en això és el que s'està.
Només contempleu una opció.
És que l'altra la mateixa nit, Pablo Casado va dir que no.
Jo crec que la gent...
Perquè li teniu tanta por a Vox que no. Jo crec que en altres circumstàncies, si Vox tinguera 52 vots, jo crec que el PP ara en aquest moment ja està... s'haguera estès i haguera possibilitat la investidura, però crec que li teniu massa por a Vox o a que Vox vos adelante o no sé quin
sí, coses. Això també ho apuntaven, eh? És dir, el que està dient Serralbo és veritat, que d'alguna manera el Partit Popular estava acusant de que té por de que Vox vaya guanyant-li terreno. És cert que això també s'apunta, eh?
No és això que s'apunta. A veure, el qui té la responsabilitat de dirigir les negociacions i qui té que contactar en els... qui vol ser president és el qui té que contactar en els altres. El que s'ha dit i és públic és que Pablo Casado va cridar a Pedro Sánchez el dia de les eleccions i encara està esperant que el conteste.
Sí, però una part estava cridant i per l'altra estava dient no vull pactar con el nada ni vull abstenerme. El mateix moment que diu que estava cridant.
L'altre va dir que no dormiria con Pablo Iglesias y ahí está también, o sea, al final.
Sí, pero fijemos que al final el PSOE tiene que decidir si reedita esa taula de la vergüenza en Esquerra Republicana de Catalunya o s'hauria tres opcions, no? Nosaltres, Inés li va plantejar que se reunirà en Casado i en Mosatros i el mateix Pedro Sánchez és el que tampoc vol reunir-se en Casado, perquè al final sí que n'hi ha una opció que passa per un acord de legislatura que abordeix reformes d'estat per a fer front a l'educació, a la sanitat, a la despoblació, a la dependència, a la jubilació, al treball. En canvi, pues, és un acord de legislatura generós, obert i mirant al futur i per Espanya, no? I no un acord en Esquerra Republicana de Catalunya que no crec que se preocupe per lo que passa en el resto d'Espanya. Abans mateix estàvem comentant el tema del finançament a dicha meta. Com anem a millorar el finançament del resto d'Espanya quan des de que estem en aquesta Constitució i en aquest sistema electoral han vist com legislatura, darrere legislatura, Partit Popular o Partit Socialista han anat fent contínuament concessions al Partit Nacionalista Basco o a CiU, no? I al final pues, n'hi ha que explicar les coses a la gent. Això és un pastís padeixat persones i si n'hi ha dos persones que se queden trossos més grans, pues el resto hicim a menys. No se poden fer miracles, no? I al final, si tots estem i sin perjudicar sempre en el finançament, és perquè n'hi ha unes autonomies que pel sistema electoral sempre han tret benefici d'això i han tret més.
Aitor Esteban, el portaveu del Partit Nacionalista Basc, assegura que després de dècades es torna a manifestar en força que hi ha un problema nacional en Euskadi i Catalunya i que ja és hora d'abordar-lo. És dir, ell està content.
Com? D'entès la...
que parlàvem del Partit Nacionalista Basc i ell assegura que està content en aquestes negociacions que n'hi ha, que evidentment ell diu que després de dècades de problemes, que ara en aquest moment sí que és real que s'està abordant els problemes que n'hi ha, que a ell li pareix bé el que està passant.
En el finançament.
Sí, i en què s'aborde que realment n'hi ha hagut sempre un problema en Euskadi i en Catalunya.
Claro, el problema és que ells sempre s'han anat un mes.
No, que per això li deia jo, que és que està content, en aquest moment està content.
Jo és que sí que estic segur que no hem estat mai contents ni ho estarem, si no se canvia el tema dels valencians, no? I al final nosaltres el que sempre hem demanat és que tots els ciutadans espanyols, visquen on visquen, tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats i que tots puguin tindre garantida l'educació, la sanitat i la dependència en igualtat de condicions en el mateix i en el mateix finançament per a aquests serveis bàsics.
Que Chalmé també estava dient, quan has dit allò de la taula de la vergonya, en seguida s'ha eslaiat molt i no sé si és que vola...
No m'ha eslaiat ahir. M'ha entrat risa perquè m'he recordat que estaves dient exactament el que diuen els socialistes quan el senyor Mariano Rajoy anava a iniciar conversacions pa fer govern. Que al final els socialistes no entén per què se van abstendre. Van demostrar sentit d'estat, cosa que jo...
Los socialistes, sí. Pedro Sánchez en ese moment...
Va fer molt bé Pedro Sánchez en dimitir perquè era vergonyós, això. Però dona igual. Vosaltres no ho feu. Sou com el perro l'horterano, que ni come ni deja comer, i damunt vos agrada molt criticar. I m'ha fet gràcia que tu estigueres criticant al PSOE gastant les mateixes paraules que el PSOE gastava per a criticar a Rajoy, i també m'ha fet gràcia que Domingo Así de Ciudadanos estiguera defensant l'educació pública, la sanitat pública, quan ells, si per ells fora, ho privatitzarien tots, com a bons liberals que són.
Això t'ho estàs inventant, eh?
Home, sou un partit liberal. I clar, en aquest moment...
Tu ho has dit, sou un partit liberal, no un partit neoconservador.
M'estic desubicant completament. M'entra gràcia, un poc de risa, per això no era ningú espament d'això, però jo crec que estem pegant-li voltes a unes coses que n'hi ha uns partits que podrien estendre's i no volen, perquè creuen que així trauran més rèdit polític enfront d'un partit que els ha menjat el terreno, els ha menjat el discurs i s'han quedat sense discurs i sense terreno, i ara tenen por de perdre lo poquet que es queda.
Per al·lusions.
I Vox ha sabut guanyar-los el terreno, i ara tant Ciudadanos com PP estan acobardats, realment, literalment, estan acobardats, no saben ni per on tirar. I al PSOE li queda una banda que és la més lògica del món, que és buscar partits d'esquerres. Si Esquerra Republicana és un poc menys nacionalista i un poc més d'esquerres, entrarà a ajudar a formar govern directament. Si és un poc més nacionalista que d'esquerres, intentarà traure rèdit nacionalista. Això no podem criticar a un partit que se presenta a les eleccions. No podem criticar-lo. Ara estem criticant...
Esteu farts de criticar vosaltres a tot el món?
Jo estic fart de criticar a tot el món, és cert. Inclús els del meu partit, primer que a ningú. Això ho sabem tots. Però és que esteu vosaltres criticant els nacionalistes quan el PP ha pactat en els nacionalistes des del principi d'entrar a governar, i inclús Aznar parlava català en la intimitat. I ara resulta que els nacionalistes són satanàs. Anem a veure, un poc de mirament, un poc de seny i un poc de...
El nacionalisme que va pactar Aznar és molt diferent del nacionalisme que n'hi ha ara, eh? També sí, clar, ha canviat molt les coses de sí,
però el problema és que heu ajudat que sigui així.
Hem ajudat primer.
Sí, perquè en el recurs que vau fer, d'estatut que estava aprovat per el Parlament de Catalunya i aprovat per el Parlament de l'Estat, el recurs que heu fet, que vau recurrir, com dic, articles que estan en altres estatuts d'autonomia que no vau recurrir, vale? El Constitucional va fer el que va fer, però això si recordeu, ha provocat que n'hi havia un 15% de sentiment independentista i ara estigui sobre el 50%. I ha sigut perquè vau fer un enfrontament, jo crec que interessat, de que si en Catalunya perdíeu, que no passava res, perquè vos vau quedar una diputada, i vos dona igual, per ser, que tindre una diputada al País Basc i un diputat en Catalunya, perquè guanyàveu en el resto d'Espanya. No, vale? I s'ha balança la vau fer vosaltres, i jo crec que molta responsabilitat el senyor Rajoy en aquest moment, i Artur Mas, els dos, cada un buscant pel seu interès, Artur Mas en Catalunya, i que ja sabem ara on està Convergència, que ja no existís, ha desfet un partit.
La responsabilitat primera és la de dir, aprovaré lo que me don, lo que me no, don, aprovaré no, lo que me traigan
no,
d'allí.
No, sea, perquè no va aprovar lo que me traigan d'allí, se va fer una regulació, i ja te dic...
Se lo dijo, fueron las declaraciones, bueno, el Zapatero.
Però ahí iniciem un moment, i sé que a lo millor uno se senten a gust en els jocs, perquè iniciem un enfrontament que va ser interessat per part d'Artur Mas i pel senyor Rajoy, i estem on estem ara. Per això dic que ara és el moment de baixar i se suflé i d'aconseguir, n'hi ha una parla que deia Chalmeta, no? De que Esquerra Republicana faci més d'esquerra que de voler ser més independentista i que facilite, pues que facilite algo que sense demanar, sense que sea final, hicimos de la llei, que no m'ho hicieron de la llei.
El final d'una entrevista en una televisió, que es Zapatero en aquelles eleccions decía, no, si lo que nos interesa es que haya crispación, que haya tensión. O sea, eso es, al final la culpa es de los demás. Esto es experto.
No, los hechos son los hechos.
Tensión, sí, que la tensión nos viene bien.
Tensión no fue la palabra.
De totes maneres, la tensión que estàs dient, Alejo, està creada artificialment, primer pel PSOE, que li ha interessat, pel PP, que li ha interessat, perquè el nacionalisme català sempre ha sigut el cavallo de batalla ara contra el dimoni. Així només n'hi ha dos nacionalismes, realment. I realment ho està oprimint a l'altre, que és l'espanyol al català. I és aixina. I això va ser la manera que van aixer Ciutadans en Catalunya, perquè Ciutadans no és un partit de fa 3 o 4 anys quan s'ha conegut en Madrid, ja portava 8 anys en Madrid i va aixir exactament
en Barcelona
i va aixir justament per combatir el catalanisme, el nacionalisme català. Com bé s'ha comentat, hi ha una sèrie en l'agenda política, hi ha una agenda judicial paral·lela que està, pues, passant per la inhabilitació possible, inhabilitació de Torra. Està també veure què se farà en lo de els presos polítics que n'hi ha en Espanya, que segurament no passarà absolutament res. No, presos polítics. Presos polítics. I després està un altre front que està en Bèlgica, que és el que passarà quan el Tribunal Europeu determine si el president Puigdemont és immune per la seva condició de
immunitat
diplomàtica, per la seva condició de parlamentari europeu. Perquè si és així, recordem que va dir Pedro Sánchez en campanya electoral que duria a Puigdemont, que ell s'encarregaria de dur a Puigdemont. I això té una lectura pues, prou preocupant, perquè com el durà? Perquè va ser quasi un reto, no?
En Ryanair...
No. Una possibilitat és...
No és que diga que dura ell, se referia a instar a l'abogacia de l'Estat a que diga que té que vindre. No se referia a dur-lo ell de la mà.
Està clar. De fet la manera de dur-lo és pues, instar a justícia belga a que l'euroordre, que esta vegada no van a retirar-la, duguen hasta el final. Ja veurem el resultat de la justícia belga.
La justícia dirà.
Exactament. Entonces, a partir d'ahí, n'hi ha dos fronts. Un és de la justícia belga i l'altre el de el Parlament Europeu. Per tant, caben moltes possibilitats que puga vindre a Espanya, a Catalunya o a on ell vulgui vindre, perquè és curiós...
Però que vinga ell en el seu cotxe tranquil·lament i que ningú el pugui detindre. Perquè si ve com a eurodiputat, ningú el podrà detindre.
Ja. Veurem si en Espanya se respeten els drets dels ciutadans, com podria ser un anglès...
Dígame, però serà el que diga la justícia, en tot cas.
Sí, però la justícia... Tots sabem que Espanya té moltes multes i moltes crides d'atenció de la justícia europea perquè no està complint conforme a lo que se va comprometre quan va entrar...
Perquè se li xixen els xutxes dels tribunals superiors d'una manera molt partidista i molt poc democràtica. Ahí lo dejo.
I el que volia comentar era el tema este de l'agenda judicial va marcar molt les converses perquè Esquerra Republicana li va ofendre que se filtrara que anaven a estindre's, però no oblidem que tant Esquerra Republicana com JxCat com la CUP tenen molt clar el que volen fer, que és independitzar-se d'Espanya.
Sí, però...
Ho tenen claríssim. I aquest és el mandat que tenen del poble català que van fer en les urnes. Per tant,
de mig poble català, no exagerem.
Bueno, jo no el dividís, jo dic el que vaig dir per majoria. Val?
Majoria de
on?
D'un referèndum il·legal?
Referèndums, diguem, el referèndum no autoritzat. No,
però no compta, i si no compta...
No, perquè il·legal, no està avalat,
no
en la Constitució diuen que no són
il·legals. No està avalat per ningú, i aquest referèndum, el que vaig dir ahir.
Que està clar, que l'estat espanyol no va voler apoyar.
No, anem a veure. L'últim referèndum que va haver en Catalunya real són les eleccions autonòmiques. I ahí els nacionalistes van traure uns resultats. I és
48.
Mig país, el 48%. Per tant, no li donem exageració de tot el poble català. Jo conec catalans que no volen independitzar-se.
Unes eleccions on te recordes que el partit més votat va ser Ciudadanos.
Sí, i no va voler presentar-se a formar govern.
Sí.
Cosa completament il·lògica.
Ai,
ai, però o no va saber buscar-los, o no sap dialogar, o no sap parlar, o...
Bueno,
esa és la mostra.
Concluint, tindrem govern sense modificar la Constitució?
Claro.
El Partit Socialista diu, home, claro.
Es que no
se pot modificar.
És que primer.
Això sí. Tindrem govern, suposa que sí tenen govern, veurem quin i com i en quines condicions. Jo suposo que serà a final d'any. Però bueno, això també pues el temps dirà també, com per sus hechos los conocerán.
Bé, a Vox, com tots li heu ficat un cordó sanitari, no té cap responsabilitat en el tema este. Jo, a títol personal, que ahir sí que em deixareu parlar, el que tinc que dir és que si el Pedro Sánchez és incapaç de ficar-se d'acord en el Pablo Casado, perquè altres acords no arribaran, és pràcticament impossible arribar a un govern, si són incapaços de ficar-se d'acord, podrien anar-se a casa i deixar a uns altres.
Bueno, Pablo Casado si pactara això, vosaltres seríeu de vos els primers que aniríeu a de huello a dir que s'han possibilitat que Pedro Sánchez forme govern. O sigui, que així cada un té que mirar-se-lo. Jo crec que n'hi haurà govern i crec que per Vila-real, ja que estem així, de Vila-real i estem així, no, aterrissem un poc al nostre, nostre terreno, crec que és molt important que n'hi hagi un govern, com a tots els jocs, però també per molts temes que n'hi ha pendents, alguns temes pendents en la ciutat, com el tema de la passarel·la, de l'estació, com el tema de la comissaria de la Policia Nacional, que ja s'ha estat parlant i que podem avançar moltes coses, però té que haver un govern per a poder resoldre moltes qüestions, i sobretot per la Comunitat Valenciana, per la infrafinanciació, que evidentment jo crec que ahí estem tots d'acord que sí o sí té que haver ja un govern per a alguna cosa, no? I si la possibilitat de govern ja se limita a una o tornar a eleccions, és el que he dit al principi, no? Crec que sí que espere, vamos, que n'hi hagi govern quan antes.
Jo espere i desitge que hi hagi govern. Que canvie la Constitució, pues, segurament, per articles xicotets, que faci falta una majoria qualificada, se podrà o no se podrà.
Claro,
també dependrà d'altres partits. Jo, simplement, en que se puga governar i que el govern que isca faci polítiques defensant a les persones que més ho necessiten, sobretot els serveis socials, i que siga un govern molt ecològic i que siga verd realment i que no l'ataquen inclús antes d'haver-lo, perquè és que el que me pareix deplorable és que se critique lo que això és lo que estan lo que volen fer. És algú t'ha dit que volen fer això? No, han dit que no volen que dins de la Constitució, vale? Entonces han dit que no, però és que estan mentint. Me pareix.
Sí, lo que caldria abordar és la Constitució i veure si en este moment en els anys
no.
En el que estem, sí que és real que li faria falta alguna reforma, vosaltres, perquè claro, quizá no era lo que jo dic, ni haurà govern sense canviar la Constitució, i tu dius, claro. No. La Constitució li fa falta una actualització?
Sí.
Li fa falta una actualització perquè no torni a passar aquesta situació que crec que en una tertúlia anterior ja la vaig apuntar, que era la de fer unes eleccions per president del govern.
Sí, podeu parlar. Domingo...
Estàs fent un turno d'acabar per això.
Sí.
Sí, bueno, jo per acabar pues, m'agradaria recordar això, que les opcions no se limiten a una. Per més que el PSOE diga que negociar des de la Constitució l'objectiu principal i el mandat, com bé ha reconegut Jaume, que té Esquerra Republicana de Catalunya, és aconseguir la independència, i això no cap des de la Constitució. Aleshores, i sa masquerra que té el PSOE per negociar en independentistes i populistes, pues ens agradaria que també la tinguera per negociar en la resta, no? Al final torna a aparèixer que Sánchez vol el mateix que volia l'altra vegada, vol que altres formacions més moderades i més centrades s'abstinguen gratuïtament, i això tampoc pot ser, no? Jo crec que al final és interessant que n'hi hagi un govern, però sobretot un govern centrat i moderat que formi les reformes d'estat que fan falta, no? I evidentment a Vila-real hi fan falta, però no sabem per la passarel·la, per la comissaria, però encara no sabem aquesta comissaria on se vol ubicar tampoc.
Sí, bueno, clar, no han dit el lloc exacte perquè el que no veuen tampoc pugen els preus, però ho sabran perfectament i ho sabe el Ministeri també perfectament.
Jaume?
Bueno, pues jo no sé si n'hi haurà govern o no. Des de luego, en el tema català damunt de la taula, que ha estat durant tota la campanya electoral, que ara pareix que s'hagi oblidat, ara està més damunt que mai per el tema que ha comentat de les resolucions judicials, i que ja ara és l'hora de la veritat. Jo ho veig molt complicat, perquè sense Catalunya, o sense el tindre en compte el sentiment, ja no dic ja dels catalans, sinó dels bascos, dels valencians, des de Teruel, des de molts puestos que estan sorgint, perquè s'han donat compte que Madrid s'ha fet una ciutat-estat front al resto de l'estat espanyol. Si no tenen esa sensibilitat, difícilment n'hi haurà govern, i al final pense que anirem abocats a una gran coalició entre el PSOE i el PP, que serà l'única manera de desbloquejar, diguem, el govern de l'estat. Està clar que a nosaltres ens interessa que hi hagi estabilitat, que pels valencians pues, tindre pues, finançament just i tal, però mentre en Madrid no es vulgui fer, no n'hi hagi voluntat de solucionar-ho, no podrà ser.
Sí, es que no se dice. Me he abocado una gran coalición, pero se están haciendo todos los pasos en dirección contraria. O sea, que al final lo que parece ser es que sí que habrá un gobierno, pero ¿a qué coste? ¿Cuánto nos costará al resto de españoles ese gobierno? No en dinero, sino en todo, en toda la organización del Estado, en todo lo que puede suponer. Si habrá dinero para hacer la pasarela, si habrá dinero para hacer la comisaría cuando el ayuntamiento dé un terreno aquí en Villarreal. Uh-huh. ¿Y cuánto durará? Que esa es otra también, porque ¿cuánto durará? ¿Hasta cuándo? Porque evidentemente desde Cataluña se estará tensando la cuerda en condiciones escritas o no escritas, ya veremos a ver en el papel este. No, sí, y al final
entonces,
sí.
¿Qué condiciones no escritas tienes con Vox en Andalucía?
Condiciones con Vox no están por ahí escritas.
No
os gusten, no os gusten.
Según vos,
de momento, en Andalucía, de momento, los que mejor están son los andaluces, de momento, pero bueno, sí, al final, bueno, igual.
Vamos, chicos, nos vamos a las dos.
Igual que en Madrid.
Que son las dos, lo siento, Alejo Fondemora, que te ha pillado el último, pero bueno, has tenido un minuto de oro, dicen que es el más seguido. Paco de Vox, Javier del Partido Socialista, Chalmeta de Unidas Podemos, Domingo de Ciudadanos y Jaume de Compromís. Moltes gràcies, fins el dilluns que ve, i bueno, esta vegada empatat, és millor. Ah, bueno, almenys us ha portat un puntet a casa. El nostre company Javi Mata entra en Norres. Moltes gràcies i fins demà.